Jo, a veure, jo sóc mal... Jo ja fa temps que tinc una... que espero i desitjo que sigui una vegada més una tesi que no va enlloc. Però...
Tejero... Mal pensa i encertaràs.
Però... Tejero... No sé, no sé. Ja veig molt... Veig...
Te'n sumes alguna cosa
no, que no... veig molts nervis al que seria l'Espanya profunda. O sigui, el que seria aquest estat que no es veu, veig molts nervis.
Tejero va posar pau.
Bueno, escolta, un tejerazo.
Bueno, tingueu bon cap de setmana, eh? Sí, apa, que vagi bé, les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ara dèiem, semblava que sí, però al final pinta que serà que no. La veritat és que tampoc, però ens podem arriscar a dir-ho gaire fort, perquè aquestes alçades vés a saber què passa tota la setmana pendents de pactes, de documents, de reunions, de trobades. Donàvem per fet que la investidura seria la setmana que ve, però ara les negociacions entre Junts i el PSOE s'han encallat per l'amnistia i tot podria anar per més llarg. Si més no, això és el que apunten també fonts del partit de Puigdemont. Unes negociacions que s'enroquen l'endemà, just que Esquerra anunciés el pacte assolit amb el PSOE. Doncs bé, hores després de presentar-se aquest document, que ahir també explicàvem aquí el 9C, els poders de l'Estat no han trigat a respondre amb les seves pròpies armes i ataquen a Marta Rovira, però també als CDRs. De quina manera? Doncs d'una banda, la Guàrdia Civil, que ha enviat un informe a l'Audiència Nacional assenyalant a la secretària dels Republicans com una de les líders de Tsunami Democràtic. I d'altra banda, l'Audiència Nacional ha enviat a judici els 12 membres dels CDRs a qui acusen de pertànyer a un grup terrorista. Justament avui, com dèiem, realment molta casualitat. En parlarem avui a la tertúlia amb el periodista Dani Sánchez Ugar, la directora del Tot Barcelona Gemma Aguilera, el periodista i filòleg Oriol Ribet i l'advocat i escriptor Jordi Cabré. Amb ells també comentarem una xifra, la dels 8 milions. De què? Doncs habitants de Catalunya. Segons l'Institut d'Estadística, fa dos dies que es va assolir. I atenció, amb l'evolució en 36 anys, hem passat de la famosa campanya del Som 6 milions, com ara dèiem, als 8. Ho analitzarem a la tertúlia també amb el Pau Miret, que és sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. També ens farem ressò d'una polèmica per les estufes a les terrasses. Ha arribat una miqueta el fred, molts bars i restaurants les comencen a posar, però no és una decisió que agradi a tothom. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona vol que es prohibeixin perquè diuen que contaminen i que són poc eficients. En parlarem, com dèiem, cap al final de la tertúlia. I abans de posar-nos-hi titular pel temps, el cap de setmana es mantindrà el vent, tot i que no serà tan fort com el d'aquests últims dies, les nits seran fredes, però de dia l'ambient serà una mica més suau. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Els poders de l'Estat, com ara dèiem, que entren de ple al tram final de les negociacions per la investidura. Tres converses per l'amnistia i per la investidura de Pedro Sánchez, la Guàrdia Civil assenyala ara Marta Rovira com una de les coordinadores del Tsunami Democràtic. Ho diu en un informe que ha fet arribar a l'Audiència Nacional i que detalla quins altres responsables polítics estaven relacionats amb les mobilitzacions per la sentència del referèndum. En té tots els detalls des de Madrid, l'Arnau Mañé.
Sí, la que en surt més malparada és Marta Rovira, però també esquitxa Xavier Vendrell, Oriol Soler i Rubén Wagensberg. L'informe apunta que la secretària general d'Esquerra coordinava algunes accions del Tsunami i que, de fet, era l'enllaç amb la direcció del seu partit. La Guàrdia Civil dona per fet que Rovira sabia què tramava el Tsunami abans que es fessin públiques les accions i que, per tant, estava implicada en tot plegat. És un informe que la policia va entregar ahir a l'Audiència Nacional, coincidint amb l'acord d'Esquerra i el PSOE per l'amnistia. El més sorprenent, però, és que la Guàrdia Civil la setmana passada va demanar un mes de marge per tenir-lo acabat.
En aquest informe, de més de 200 pàgines, al qual ha tingut accés RAC1, la Guàrdia Civil també detalla quants diners van costar les mobilitzacions del Tsunami després de la sentència. Se centra en tres protestes, Arnau.
Exacte, la més multitudinària va ser la del dia de la sentència amb el bloqueig de l'aeroport del Prat. L'informe calcula que va comportar pèrdues d'uns 2 milions d'euros. Aquí inclou els diners que va deixar de guanyar Vueling aquell dia, l'operadora més afectada, i els calés que Aena va pagar per reparar els desperfectes a diferents diferents infraestructures. També es fixa en el tall de la P7 a la Jonquera el novembre del 2019. En aquest cas, comptant les destrosses i els diners que es van deixar de guanyar el peatge, s'enfila per sobre del 500.000. L'altra protesta on passa a factura l'informe és la mobilització al voltant del Camp Nou, el dia de les pilotes de tennis, al clàssic contra el Madrid. Aquell dia, bàsicament, per contenidors cremats, Ferrovial va calcular unes pèrdues de 85.000 euros.
I, per cert, justament avui, l'Audiència Nacional ha enviat a judici també els 12 membres dels CDRs detinguts per l'operació Judes. Estan acusats de pertinença al grup terrorista per, suposadament, haver preparat algunes accions violentes per les protestes de la sentència. Doncs bé, coincidint amb això, els CDRs també han fet un comunicat carregant contra l'amnistia i les negociacions per investir a Pedro Sánchez. Rebutgen les converses amb el PSOE perquè normalitzen, diuen, la repressió a l'independentisme i, a més, creuen que suposaria reconèixer la legalitat espanyola, que és una maniobra per desmobilitzar l'independentisme i també per blanquejar Espanya a l'exterior. Tant pel col·lectiu com també per l'ANC, que també ha fet un comunicat, l'única via és reactivar la declaració unilateral d'independència. Sobre aquesta ofensiva judicial que arriba en el tram final de les negociacions per la investidura, li hem preguntat a la Magda Gregori, directora de la Mira, què en pensa.
Vist com ha evolucionat la política espanyola i les seves vinculacions judicials aquests darrers anys, es fa difícil creure en les casualitats. Les informacions surten quan a algú li interessa políticament, perquè no han passat ni 48 hores de la significació de l'acord d'investidura entre Esquerra i el PSOE, i encara que Marta Rovira no estigui investigada en aquesta causa, el seu nom torna a aparèixer. El fet que aparegui en el sumari és significatiu, perquè és un dels motius que també explica que no torni a Catalunya i segueixi exiliada a Ginebra. Aquesta causa s'instrueix pel delicte de terrorisme, que podria comportar penes de presó. Per tant, part de l'èxit d'Esquerra en les negociacions serà que l'acord per a una llei d'amnistia també beneficiï les persones afectades en causes sobre terrorisme, com és el cas del CDR i el Tsunami Democràtic. Un guany que, evidentment, permetria el retorn de la seva secretària general. En política, potser no existeixen les casualitats, però sí que cal aprofitar les escletxes d'oportunitats per negociar, canviar contextos i obrir nous escenaris polítics.
Gràcies, Magda. I, per cert, que encara en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 3 anys de presó a un jove per les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. Els jutges, però, reconeixen que és excessiu i li aconsellen al condemnat que demani l'indult.
Segons la sentència, basada en el testimoni de diversos Mossos, el noi va llançar ampolles a furgonetes de la policia, tot i que cap d'elles va impactar en ningú. Tot i això, els jutges consideren que la condemna mínima per desordres públics amb un instrument perillós com aquest és de 3 anys i un dia. Però com que ells mateixos ho consideren exagerat, li indiquen que vagi per la via de l'indult. La defensa ho considera una burla. La mateixa sentència ha absolt un altre noi que també es va seure al banc dels acusats pel mateix.
I com dèiem, tot aquest rebombori judicial arriba en plenes negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya. Les converses, en qualsevol cas, que com dèiem a l'inici, s'han endarrerit, els dos partits, que veuen molt complicat arribar a un acord aquest cap de setmana i s'insten a continuar negociant. Hores d'ara estan encallats en la negociació sobre la llei d'amnistia perquè els de Carles Puigdemont reclamen que hi entri més gent, com per exemple també els afectats per l'operació Volhov. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bona nit.
Bona nit. Avui tampoc hi ha hagut acord, però totes dues parts es mostren optimistes i remarquen la voluntat d'arribar a una entesa. Avui, tot i que Santos Cerdán, número 3 del PSOE, era a Brussel·les, no hi ha hagut una trobada amb Carles Puigdemont, que ha estat tot el matí reunit al seu despatx del Parlament Europeu amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la cap de llista a Madrid, Míriam Nogueras. Això sí, hi ha hagut un constant intercanvi de papers, informació i trucades telefòniques entre els dos equips. Fonts socialistes han apuntat que hi ha esculls tècnics perquè la llei és molt complexa i cada canvi o redacció s'ha de consultar jurídicament i això allarga els temps. Ara bé, també hi ha esculls polítics. Jordi Turull ha enviat aquest matí un missatge a l'executiva del partit dient que no volen deixar ningú enrere. En el mateix missatge ha demanat calma perquè venen hores de molta pressió i reunions. De fet, aquest cap de setmana està previst que continuïn els contactes al més alt nivell, tot i que l'acord, hores d'ara, és poc probable.
Doncs bé, sobre aquesta qüestió, segons les darreres informacions que ens arriben, faria molt poca estona que precisament Santos Cerdán, com dèiem, número 3 del PSOE, que era a Brussel·les i que ara ho sentíem, hauria marxat ja de la capital europea i, per tant, això reforçaria aquesta idea de que les negociacions encara anirien per llarg. Mentrestant, el PSOE i Junts continuen sense arribar a un acord. El que ja s'ha tancat des d'ahir és el dels socialistes amb Esquerra. Avui el 89% de la militància republicana ha ratificat el pacte que s'ha segellat. De fet, els dos partits ja estan pensant en la negociació de després de la investidura. Ja s'han posat d'acord en, com a mínim, dos noms que podrien fer de mediador. Les últimes setmanes s'han intercanviat algunes propostes i també han pactat quin paper hauria de tenir aquesta figura, diria Santa Susagna.
Fa setmanes que parlem del concepte del mediador, un concepte que es reconverteix ara en un facilitador o un verificador. Expliquem-nos, aquesta persona no es dedicarà a posar d'acord les dues parts, sinó a generar confiances i en fer complir els acords, no en pactar-los. Esquerra i el PSOE fa temps que s'han anat intercanviant llistes de noms i n'hi ha dos que els partits veuen amb bons ulls. Són persones que tenen una institució al darrere i que formen part d'una entitat internacional de reconeixement mundial. Ara bé, aquest verificador no estaria lligat a la taula de diàleg entre governs. Formarà part d'una nova taula que es crearà entre partits i serà allà on treballarà aquest rol. Recordem que aquesta figura la reclamava també Junts per Catalunya, també la té pactada amb el PSOE, però Esquerra també l'ha aconseguit.
I per la seva banda, els comuns creuen que les picabaralles entre Junts i Esquerra per l'hegemonia de l'independentisme són la raó del bloqueig dels de Puigdemont a l'acord del PSOE. Ho ha dit a la portaveu del Congrés, Aina Vidal.
Hace tiempo que hablamos de esta pugna entre Esquerra y Junts per Catalunya, una batalla que tienen que no es buena para el país, tampoco para Cataluña. Creo que no han entendido todo cuanto está cambiando y toda la importancia, la relevancia que tiene todos los campos que están, los cambios que están aconteciendo recientemente aquí en el Congreso de los Diputados. Creo que sería bueno que dejaran de correr, que dejaran de mirarse de reojo y que por fin cooperaran.
Això sí, creu que tot plegat també forma part d'una escenificació i confia que Junts acabi pactant amb els socialistes. I amb tota aquesta situació no hi ha data tampoc pel debat d'investidura de Pedro Sánchez i evidentment tampoc s'ha registrat la proposta de llei d'amnistia. Al Congrés, això sí, s'hi ha fet un moviment que és el d'habilitar cada dia del mes de novembre per a poder fer la investidura i això inclou també tots els caps de setmana i els festius. Tornem de nou a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, moviment preventiu per si la investidura s'ha de precipitar en algun dia festiu. El Congrés treballa amb 4 dies habilitats cada setmana, de dimarts a divendres. La decisió suposa habilitar caps de setmana i un festiu de novembre, que és un festiu local a Madrid, el dia 9, l'Almudena, la setmana que ve. Avui era el dia que, segons el full de ruta del PSOE, s'havia d'anunciar la investidura per la setmana entrant. Això ha desaparegut dels plans i l'estratègia socialista no passa per forçar la data, fet que evidencia que la negociació encara té recorregut. A l'PSOE hi ha la consulta en marxa durant tota la setmana. Demà és el dia que la militància podrà votar presencialment a les agrupacions locals. Entre setmanes podia votar telemàticament. Avui ho ha fet Pedro Sánchez. Per cert, que en aquests moments hi ha una concentració convocada per l'extrema dreta per protestar per l'acord amb l'independentisme. S'ha convocat a través de les xarxes socials i participen alguns centenars de persones amb crits propis de manifestacions de Vox.
I a tot això, el Partit Popular també continua buscant fórmules per trencar la disciplina de vot dels diputats socialistes que estan descontents amb Pedro Sánchez. Avui, atenció, la número 2 dels populars de Castella-La Manxa, Carolina Agudo, s'ha ofert a pagar les multes a possibles disculps.
Yo misma me ofrezco voluntaria para pagarle a Sergio Gutiérrez esos 600 euros por saltarse la disciplina de voto. Vote en conciencia con España y en conciencia con los castellano-manchegos. Si es por esos 600 euros, yo se los pago, porque más caro nos va a salir a todos los castellano-manchegos el precio que vamos a tener que pagar por el peaje de Sánchez.
Déu-n'hi-do. A banda, el PP també continua denunciant un suposat tracte de favor a l'independentisme català. Cuca Gamarra parla de corrupció política i lamenta que el PSOE faci servir diners de tots els espanyols per assegurar-se la continuïtat a la Moncloa.
Y mientras los españoles pagan sus hipotecas, tienen que ver cómo aquel que perdió las elecciones está dispuesto a condonar una deuda de 15.000 millones de euros que pagaremos el resto de los españoles en base a impuestos.
Tot i aquesta crítica, el PP no descarta demanar la condonació del deute a les comunitats on governen, cosa que el PSOE també els ha ofert. I el vot que el PSOE ja té a la butxaca també és el de l'únic diputat del Bloc Nacionalista Gallec al Congrés. Els socialistes hi han pactat millores a la xarxa ferroviària, menys peatges i mesures socials, com ara crear més jutjats de violència masclista. També la reducció del deute financer de Galícia. També des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, una reducció del deute similar a la que s'ha pactat per Catalunya. L'acord també inclou la creació del servei de rodalies amb la posada en funcionament de noves línies i la reducció dels peatges. I una antiga reivindicació com és el traspàs de l'autopista A9 a la Xunta. La portaveu estatal del BNG, Ana Pontón, confirma l'acord.
El BNG decisivo para poder defender los intereses, los galegos y las galegas.
El PSOE té més resistències per part dels nacionalistes bascos. Des del PNB diuen que les negociacions amb el PSOE no estan avançant en temes importants, com ara la transferència de competències, i es manté la incògnita de què farà la diputada de Coalició Canària i si passarà de donar suport a Feijó a votar sí a Sánchez.
I un apunt més enmig de tot aquest calendari, atapeït per les negociacions de la investidura, Pere Aragonès viatjarà dilluns al Vaticà per retrobar-se amb el Papa Francesc, El pontífex rebrà el president de la Generalitat a les 9 del matí en una audiència a la biblioteca privada del Palau Apostòlic.
És l'espai on el Papa sol rebre els màxims representants institucionals. Aragonès va enviar la petició al juny després de reunir-se amb el cardenal Omella. A la carta recordava el pontífex la celebració del mil·lenari de l'abadia de Montserrat el 2025 i la finalització de les obres de la Sagrada Família. La Santa Seu va donar el vistiplau a la trobada el juliol. Amb aquest viatge, Aragonès s'afegirà a la llista de presidents que han tingut contacte amb un papa. Jordi Pujol és l'únic que va tenir una audiència privada el 1981. Artur Mas també hi va ser com a conseller en cap el 2002 i Montilla va coincidir amb Benet XVI quan va visitar Barcelona el 2010.
Passa pràcticament un minut d'un quart de nou de la nit. Tot i la nova crida dels Estats Units a Israel per protegir els civils, el govern de Benjamin Netanyahu continua bombardejant zones molt vulnerables a la Franja de Gaza. Fa només unes hores, un atac aeri al davant d'un altre hospital de la ciutat ha provocat com a mínim 12 morts i desenes de ferits, segons el govern palestí.
El Ministeri de Sanitat lamenta que estaven a punt de dur-los cap a Egipte. El bombardeig ja arriba precisament quan avui el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ha tornat a reclamar a Israel que faci tot el possible per protegir els civils tant a Gaza com a Cisjordània. Blinken deia que buscaven fórmules per fer arribar combustible als hospitals de Gaza.
He parlat amb líders d'Israel sobre els passos que s'han de seguir per augmentar l'entrega continuada d'aliments, aigua, medicaments, combustible i altres béns essencials. Mentre s'implementen les mesures per evitar que Hamas i altres grups terroristes ho desviïn, hem identificat mecanismes que permetran que el combustible arribi als hospitals del sud.
Els sanitaris són dels col·lectius que més pateixen aquesta situació. Raúl Incertis, un anestesista valencià de Metges Sense Fronteres que acaba de ser evacuat de Gaza, demana que s'acabi l'assetjament a la població i es deixi sortir als palestins de la franja.
Este castigo colectivo, cruel y desmedido, debe de terminar ya. Esta pérdida de vidas humanas, de niños, tiene que terminar ya. Los palestinos están insuficientemente alimentados y están pasando enfermedades ya infecciosas por culpa de les condicions higièniques.
I en plena guerra avui ha reaparegut en públic després d'anys el líder suprem de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ho ha fet per donar un ultimàtum als Estats Units a qui reclama que aturi els atacs d'Israel.
El que està passant al nostre front és molt important i molt influent. Alguns esperen o exigeixen que Hezbollah entri ràpidament en una guerra completa. El que està passant a la frontera és molt gran, important i influent. I no quedarà limitat en cap cas al que ha passat fins ara.
Benjamin Netanyahu, però, diu que no aturaran els bombardejos a la franja fins que no recuperin els 240 hostatges que té Hamas. Segons el grup militar, ja han deixat més de 9.000 morts.
I d'altra banda, envien a presó a un veí de Terrassa que preparava un atemptat jihadista. L'home també feia difusió de postulats terroristes a través de les xarxes socials.
La policia espanyola assegura que els últims dies havia mostrat el seu desig de passar a l'acció. Fins i tot va accelerar la recerca d'armes blanques i armilles antibales. L'home tenia uns 400.000 seguidors a les xarxes socials, on incentivava els musulmans d'Europa a imposar la llei islàmica i feia referències contínues d'odi contra col·lectius jueus i LGTBI. La investigació va començar a finals de l'any passat i van col·laborar les autoritats del Marroc. Per ara, se li atribueixen els delictes d'enaltiment, adoctrinament, amenaces terroristes i delictes d'odi.
Les 8 i pràcticament 19 minuts en successos investiguen un mestre d'una escola de Sabadell per una presumpta agressió sexual a un alumne del centre. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més víctimes.
Es tracta d'un professor de l'escola, Joaquim Blume, a qui ja han apartat preventivament mentre s'investiga el cas. El Departament d'Educació també ha activat el protocol per casos d'abús i la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència s'ha posat en contacte amb l'escola. A més, l'Ajuntament de Sabadell insta la Generalitat i Justícia a prendre totes les mesures oportunes per aclarir el cas el més aviat possible.
I la policia espanyola ha detingut a una trentena de persones, incloent-hi un perillós depredador sexual, a diversos punts de l'estat. Formaven part d'una xarxa de pornografia infantil.
El depredador és del municipi madrileny de Fuenlabrada i es feia passar per una noia a través d'internet. Hauria contactat amb més d'un centenar de menors d'entre 10 i 16 anys amb la intenció d'involucrar-los en activitats sexuals. La policia ha fet 26 escorcolls a domicilis i ha intervingut una seixantena de discos durs i 15 ordinadors, a més de milers d'arxius de contingut pornogràfic infantil. S'acusa els arrestats de tinença, producció i distribució de pornografia infantil.
I a tot això, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà 8 càmeres de seguretat més controlades per la Guàrdia Urbana. Les ubicarà al Raval Sud, que és una zona on han augmentat un 55% els delictes en només un any.
Amb aquestes ja seran 125 les càmeres amb funcions exclusivament policials. Les imatges arriben directament al centre de comandament del Servei d'Emergències. La gerent de seguretat, Maite Casado, explica que el govern municipal continuarà apostant per aquesta eina perquè és molt útil pels agents de policia.
La videovigilància és una eina que dona molt bon suport a la tasca policial i que ajuda sempre al que és la prevenció dels delictes, ajuda també a donar una millor i més ràpida resposta policial i sobretot també que si s'acaba cometent un delicte, ajuda a obtenir la prova i ajuda molt al que és la investigació del delicte.
Caçador també subratlla que totes les càmeres policials passen un llarg procediment d'autorització per garantir que respecten la privacitat. Explica que no són dispositius de reconeixement facials ni envaeixen espais privats. Les últimes que s'han posat en marxa, fa tot just 2 mesos, són les 17 del Passeig de Gràcia.
Les 8 i 21, l'atur es manté al nivell més baix dels últims 15 anys, tot i el repunt de l'octubre.
Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
L'últim mes s'han apuntat a les llistes de desocupats 4.200 persones més. Segons les dades del Ministeri de Treball, ara hi ha 339.000 persones que busquen feina i que no en troben, Montse Martí.
I la foto és que pràcticament 6 de cada 10 aturats apuntats a les llistes de l'atur tenen més de 45 anys. Els joves menors de 25 anys representen el 6% d'aquestes persones que hi ha apuntades a les llistes de l'atur. Hi ha gairebé la meitat dels aturats que fa un any o més que estan buscant feina. El secretari general de Treball, Enric Vinaixa, recorda que l'octubre és un mes en què tradicionalment augmenta l'atur i treu ferro aquest repunt, però insisteix que la creació d'ocupació continua sent molt positiva, amb més de 3 milions de persones apuntades a la Seguretat Social.
Res ens fa pensar que hagi d'haver-hi variacions significatives, variacions que facin que aquesta tendència doncs es desvirtui. Res ens fa pensar que aquesta tendència d'aquests 2 anys i mig de creixement de l'afiliació, de creixement de l'ocupació, hagi de disminuir.
El conjunt de l'Estat, l'atur ha augmentat en gairebé 37.000 persones i a 2,7 milions d'aturats.
Talent. Per fi, ho he trobat. Porto tant de temps buscant i gràcies a Adecco ho he trobat.
I és que Adecco és l'autèntic cercador de talent que t'ajuda a trobar la millor solució per a la teva empresa, complint totes les garanties del marc regulador actual. Entra a adecco.es i deixa-ho a les nostres mans.
I parlant de xifres, ara sí, ja podem dir que Catalunya som 8 milions d'habitants.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Segons l'última estimació de població de l'IDESCAT, es va assolir la xifra l'1 de novembre. S'ha arribat als 8 milions 16 anys després d'assolir el 7 i 36 després des de la popular campanya del Som 6 milions. Aquestes últimes 4 dècades, però, la societat ha canviat de forma important i ara l'esperança de vida és més alta. A més, també ha augmentat el percentatge d'estrangers que resideixen a Catalunya. Són dos factors que compensen la davallada de la natalitat, Joel Penya.
Quan Catalunya va arribar als 6 milions, la població estrangera representava un 1% del total, ara un 16%, més d'un 1.200.000, ho explica el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
Ha sigut una injecció directa perquè han arribat persones de fora, però també indirecta perquè moltes d'aquestes persones s'han reproduït aquí.
A més, l'esperança de vida és 606 mesos més gran, ara és de 83 anys i mig, una dada que contrasta amb la davallada de la natalitat. L'edat en què les dones tenen el primer fill ha passat dels 26 als 31 anys.
Fa més temps que estem sotmesos a aquesta baixíssima fecunditat. L'augment de l'esperança de vida, el que sí que és una bona notícia, perquè fa que la gent trigui més a marxar.
A més, la tendència des del 1987 ha estat anar a viure cap al litoral.
La gent es concentra a les grans metròpolis. Després fas un estudi del conjunt de Catalunya, del parc de l'habitatge, i resulta que te'n sobren, no? Perquè molts municipis estan buits.
A la demarcació de Barcelona hi viuen 3 de cada 4 catalans. A la de Tarragona hi viuen un 11%, un 10% a la de Girona i a la de Lleida un 6%.
Gràcies, Joel. Doncs bé, sobre aquesta xifra de 8 milions de persones que viuen a Catalunya i també les seves derivades, en parlarem avui al 9C amb Pau Miret, sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
5 minuts i arribarem a 9:15. Sant Vicenç de Castellet, al Bages, mantindrà el nom franquista de tres carrers en lloc de canviar-los per noms de dona. Junts va tombar ahir la proposta que havia engegat Esquerra durant l'últim mandat. El motiu, diuen, és que no es va consultar els veïns d'aquests carrers. L'alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, retreu a la seva predecessora, Adriana Delgado, que tirés pel dret. Aquesta, en canvi, li diu que es va acollir a la llei de memòria històrica.
Les formes són importants i no es van complir ni tampoc es va tenir en compte l'opinió dels que viuen en aquests llocs.
S'ha de complir amb la llei de memòria històrica, que deixa molt clar que és obligació dels ajuntaments retirar tot aquest tipus de simbologia i nomenclatura.
Junts, que tenen majoria, han aclarit que no estan en contra de canviar el nom de carrers franquistes, però que creuen que la decisió ha d'estar, com dèiem, en mans dels veïns. I atenció a aquesta notícia que, si més no, podríem dir que crida l'atenció. Un estudi alerta que l'allau d'articles científics podria fer caure la confiança en la ciència. El 2016 se'n van publicar prop de 2 milions i l'any passat vora de 3, en concret 2 milions 800.000. Aquest augment no té res a veure amb el nombre de científics, que de fet s'ha mantingut durant els últims 7 anys. La investigació en què ha participat la Universitat Autònoma de Barcelona alerta que en alguns casos aquests articles no han passat tots els controls correctament.
El problema és que hi ha algunes editorials, com MDPI o Elsevier, que representen un percentatge molt elevat de l'augment d'articles publicats. Molts els han revisat en molt poc temps o fins i tot se citen i referencien entre ells. A més, alguns es publiquen en números especials en què els editors poden convidar qui vulguin per escriure en lloc de sotmetre els articles al procés habitual. Segons l'estudi, un article a la revista MDPI triga 37 dies a lliurar-se. És un temps que és totalment insuficient per avaluar correctament els articles més complexos. Per això, l'estudi demana més transparència a les editorials acadèmiques. Alerta que, si no, la confiança en la ciència podria decaure.
I els que us agradés sortir a les terrasses de bars i restaurants durant l'època que fa fred, és a dir, a partir d'ara, pareu atenció a aquesta proposta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, perquè vol que es prohibeixin les estufes que s'hi col·loquen. L'entitat denuncia que contaminen i que són poc eficients.
Ja siguin estufes de gas, tipus bolet o elèctriques, la federació calcula que cadascuna emet 23 quilos de diòxid de carboni cada 8 hores. Això és el mateix que un cotxe de benzina que fa 120 quilòmetres. L'Ajuntament preveu prohibir-les el 2025, però per la federació hauria de fer-se ja. L'entitat veïnal creu que, de la mateixa manera que s'actua per reduir la contaminació que provoca el trànsit, també s'haurien d'eliminar aquests elements. Perquè els restauradors puguin mantenir obertes les terrasses, la federació els proposa que tinguin mantes i jaquetes, com de fet fan molts locals de ciutats més fredes com París o Copenhaguen.
Una qüestió que també intentarem analitzar avui cap al final de la tertúlia del 9C, precisament parlarem amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. I ho acabem de saber, a aquesta hora hi ha problemes de circulació de trens entre Montcada i Reixac i Mollet Sant Fost. Un atropellament ha provocat la interrupció del servei a les línies R2 Nord i R11. Segons ha confirmat Renfe, a RAC1 ha passat en un punt de la via amb barreres, un tren que ha atropellat el vianant no estava de servei i anava sense passatgers. La policia ha demanat l'aturada de la circulació. I encara parlant de Rodalies, pot semblar una notícia repetida, però no ho és. Un altre sabotatge a la línia R4, com ja va passar dimarts, ha tornat a robar cable elèctric a les instal·lacions de Martorell i això ha provocat retards a la línia durant tota la tarda.
El tram afectat és el que va entre Martorell, Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, on els trens han anat amb uns 30 minuts de retard aquesta tarda. Mentre els tècnics treballen per resoldre-ho, Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera per cobrir aquest tros del trajecte en tots dos sentits. És el segon cop en una setmana que hi ha un rebotori de coure a Martorell.
I en cultura, fa poca estona que ha començat el Sant Jordi Club de Barcelona, el primer dels dos concerts d'aniversari de la Pegatina. Els de Montcada i Reixac celebren 20 anys damunt dels escenaris amb un doble concert, avui i demà, com dèiem, el Sant Jordi Club, dos concerts que comencen a aquesta hora i on la banda ja ha anunciat que hi haurà convidats sorpresa. Encara queden algunes entrades disponibles. I a Girona, aquesta nit, l'Alba protagonitza un dels concerts de les festes de Sant Narcís.
Si vols, t'espero a fora quan surtis i ho proves amb mi.
El trio d'Olesa de Montserrat convertirà cartell també amb Triquell i amb La Fúmiga. Serà l'últim concert que fan aquest any, a les portes de presentar el disc ja el 2024. L'actuació començarà cap a 11:15 de la nit a l'escenari de la Copa i de ben segur que hi sonarà aquest Per una nit que sentim de fons i que just han estrenat avui. I a tot això també avui hem sabut que Ana Guerra posarà veu a la nova pel·lícula de Disney, Wish, El poder de los sueños.
Buscaré mi guía en las estrellas sin prestarle al peligro atención.
És una de les estrenes més esperades d'aquest any, que arribarà a les sales el 24 de novembre. Guerra interpreta aquest tema que sentim, que es diu Deseo, i que la versió original canta Ariana DeBus. La cançó ja es pot trobar a totes les plataformes digitals. I també més novetats. Crystal Fighters, que té nou disc i que sona així. Es diu Light Plus i és el cinquè treball de la banda. Inclou 10 temes, com aquest Let Me Go, que sentim de fons. I qui també té nou treball és Van Morrison. L'Arparat Lleó de Belfast continua amb la seva hiperactivitat creativa i publica el seu 45è disc d'estudi. Es titula Accentuate the Positive i és un homenatge als seus temes preferits del rock and roll. I d'altra banda, però encara en cultura, hem de dir que Calonge és a les portes del seu segon aniversari com a poble de llibres. El municipi del Baix Empordà s'ha consolidat com a un punt de trobada permanent d'escriptors, editorials, de llibreters i de lectors amb una oferta cultural molt destacada. Aquest cap de setmana, per cert, torna a l'activitat amb propostes com ara tastos de vins, fusió de cuina i arts escèniques i rutes literàries. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julbé.
Calonge enceta el seu últim cicle de l'any amb l'artista Marina Montsuris, autora de La cocina situada, que parlarà demà de gastronomia i literatura, i diumenge Albert Tom farà d'anfitrió per les llibreries de Calonge. El lloc que va ser rei de la companyia Roseland Musical serà també el protagonista del llibre Menuts de diumenge. L'alcalde del municipi, Jordi Soler, en fa un bon balanç a RAC1.
Primer de tot, a donar a conèixer aquest municipi com a font de cultura, amb les seves diverses formes i categories literàries, i en segon lloc han contribuït també a que els propis llibreters hagin pogut vendre llibres no només del temat que es presentava en cada un dels actes concrets, sinó de qualsevol tipus de temàtica.
Entre el 7 i el 9 de desembre se celebrarà el segon aniversari com a poble de llibres. Totes les activitats tindran un fil conductor, giraran entorn a la salut sexual femenina i també s'aprofitarà per recaptar fons per a la marató de TV3.
I encara en cultura, el Festival Temporada Alta estrena demà l'obra. És el nou muntatge del director argentí Mariano Pensotti, que torna a Catalunya per reflexionar sobre el nazisme i també les ferides de la societat. Més detalls, Maria Cusó.
Després de la Segona Guerra Mundial, l'Argentina es va convertir en refugi involuntari de nazis que fugien del vell continent intentant evitar judicis de guerra. Un èxode curiós, sobretot tenint en compte que Argentina és el país llatinoamericà amb la comunitat més gran de jueus. Ho explica Pensotti.
Argentina haya sido, luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que más nazis acogió. refugio escapando de la guerra, y al mismo tiempo es el país que tiene la colectividad judía más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Entonces, eso lógicamente creó unas tensiones no visibles, unas tensiones ocultas, que uno, si quiere, puede rastrearlas hasta el día de hoy.
El muntatge a mig camí del teatre i el cinema experimental es podrà veure demà i diumenge al canal Centre d'Arts Escèniques de Salt.
Encara parlant de teatre, avui s'estrena a Castellbisbal el muntatge a l'Habitació de la Nena, de Josep Maria Benet i Jornet. És una de les seves obres més inquietants i fa tot just 20 anys que es va estrenar a l'antic Teatre Lliure de Gràcia amb direcció de Sergi Belbel. Coincidint amb aquesta efemèride, l'elenc teatral de Castellbisbal recupera aquest muntatge amb adaptació i direcció del periodista de RAC1 Xavi Pardo. Demà hi haurà una segona funció. I Pau Colla acaba d'estrenar l'obra Cavallet de Mar o El peix invisible a la Sala Fleijer, al barri de Sants de Barcelona, dirigida per Rebeca del Fresno, la protagonitza Marc Torres, i es podrà veure fins al 27 de novembre. El projecte és un monòleg i explica la història d'en Martí, que té 20 anys i que ha començat el procés de transició del seu cos. Un dia, però, la seva vida fa un gir quan descobreix que està embarassat de 3 setmanes. Les 8 i 34 minuts, moment pels esports. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Pedri, que torna a una convocatòria del Barça 71 dies després.
El Canaris, la gran novetat de la llista blaugrana per enfrontar-se demà a la Reial Societat un cop ha rebut l'alta mèdica 2 mesos després de lesionar-se. En canvi, Frenkie de Jong continua sent central a la llista juntament amb l'altre lesionat Sergi Roberto. El tècnic Xavi Hernández assegura que les paraules de Gundogan, en què criticava el conformisme que va veure el vestidor del Barça després del Clàssic, no han suposat cap polèmica entre la plantilla.
La paraula conformitat no és de l'ADN Barça. Nosaltres estem aquí per l'exigència, per l'excel·lència, per guanyar, i crec que de les paraules de Gundo, que nosaltres no hem viscut polèmica ni molt menys, ell va voler aclarar-ho a dins del vestidor i no li hem donat més importància. Estem tots d'acord en el que diu, està clar.
Declaracions de Xavi en la prèvia del Reial Societat Barça, que juga demà a les 9 del vespre.
I també demà a les 2 del migdia, però el Girona juga al camp de l'Osasuna.
El tècnic Mitchell recupera Eric García i Pablo Torres, superades unes molèsties, i són novetat a la llista per viatjar a Pamplona. La jornada de primera divisió, per cert, arrenca d'aquí a menys de mitja hora, a les 9, amb el partit entre Les Palmes i l'Atlètic de Madrid. Si els matalassers guanyen, atraparien el Madrid i el Girona i dormirien líders de forma provisional per gol a Beraix.
I també a les 9 del vespre comença la jornada de segona divisió, en aquest cas amb el partit de l'Espanyol.
El conjunt blanquiblau rep l'Eibar en un duel entre aspirants a l'ascens. L'Espanyol és quart a la classificació, l'Eibar és segon, partit que podreu seguir a RAC+1.
I a més, a aquesta hora ja sabem l'11 de l'Espanyol, amb alguns canvis. Estadi de Cornellà del Prat, Joan Camí, bona nit.
Bona nit, revolució a l'11 de Luis García amb defensa de 5, amb Pacheco a la porteria, Puado, Sergi Gómez, Víctor Ruiz, Grajera i Brian Olivan, mig al camp per Aguado, Edu Expósito, Pere Milla i a dalt, la doble punta formada per Jofre Carreras i Martin Braithwaite.
Gràcies, Joan. Com dèiem, partit de l'Espanyol, que podreu seguir a RAC+1, així com també el duel de l'Eurolliga de bàsquet entre el Barça i el Panathinaikos.
Sí, per dir que ha arrencat a 2:15, el conjunt blaugrana, que vol sumar una nova victòria, que el mantingui a la part alta de la classificació.
Doncs, com dèiem, connectem amb RAC+1, Xavi Puig, bona nit.
Arribem. Hola, bona nit, Anna. Entrem al 9C Dani Aguilar amb aquest Barça Panathinaikos que acaba tot just d'arrencar. No portem ni 4 minuts de partit. Dani, de moment, amb màxima igualtat al Palau Blaugrana.
Empat a 7, 3 minuts i mig d'aquest partit, d'aquest partidàs al Palau Blaugrana. Ja escolteu l'ambient que hi ha entre Barça i Panathinaikos. Un bon grup d'aficionats grecs que també s'han desplaçat al Palau Blaugrana avui, amb Joan Laporta presidint aquest partit. Anota Veseli, 6-20 per al final del primer quart. Barça 9, Panathinaikos 7.
Gràcies, Xavi, gràcies, Dani, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
I també en bàsquet, Albert, avui es juga íntegrament la 6ª jornada de la Lliga Femenina.
Sí, des de les 8, el Cadí la Seu està jugant a casa contra l'Encino, de moment guanyant 23-16. Acaba d'arrencar el partit de l'Uni Girona Fontejau contra el Jairis, i a les 9 tanca la jornada el Barça Sant Feliuenc visitant la pista del Guernica. D'altra banda, la Lliga de Futbol Sala, aquesta hora l'Indústria Santa Coloma juga a la pista del Xota a l'inici de la segona part, de moment amb empat a 1. A la Champions d'hoquei patins tenim dos resultats definitius: l'empat a 1 entre el Lleida i el Porto i la derrota de l'Igualada 3-0 contra el Forte Dei Marmi. I a la Fórmula 1, Max Verstappen acaba d'aconseguir la pole position del Gran Premi del Brasil en una sessió marcada, sobretot al tram final, per la pluja i el vent.
Gràcies, Albert, bona nit.
Bona nit.
I ara de seguida seguida parlarem del temps, però abans hem d'explicar que el centre del País Valencià continua cremant, empès pel vent, l'incendi de Montitxelo. Ha cremat ja més de 2.500 hectàrees i ha obligat a evacuar a 850 persones. El foc que afecta diverses poblacions de les comarques de la Vall d'Albaida, a la Safor i al Comtat, i treballen uns 300 mitjans. Precisament aquestes ventades fortes d'ahir, avui també s'han repetit. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 900 trucades i els bombers han atès més de 100 incidències, gairebé totes poc importants. La que hi va generar un ensurt, això sí, va ser, recordem, la de l'arbre que va caure a l'escola 30 passos de Barcelona, que va deixar 9 persones ferides de diversa consideració, 7 d'elles menors, i per evitar, per cert, que es repeteixi una situació similar, avui s'han talat i podat els arbres a l'accés del centre. La caiguda va tenir lloc, com dèiem, a l'interior del pati, en plena sortida dels alumnes.
Ha sigut una actuació d'urgència aquest matí abans de la reobertura del centre. Personal de Parcs i Jardins ha revisat tot l'arbrat de l'entorn per avaluar-ne l'estat. Ara es farà un informe per esclarir els motius que van dur al trencament d'aquest arbre ahir a la tarda. Era un pollancre de 12 metres que ja s'ha talat i retirat. L'objectiu és saber si tenia alguna patologia prèvia a aquesta ventada.
Doncs precisament parlant del vent, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Unes ventades fortes que ja vam explicar, van començar ahir, i no sé si ens han de continuar o no fent la guitza durant tot aquest cap de setmana.
A veure, amb pauses i no en la mateixa extensió que ahir o avui, que han sigut dos dies amb vent pràcticament general. Val a dir que avui, justament, curiosament, podríem dir, l'Empordà ha tornat a ser una de les comarques amb vent menys intens, però a gran part de Catalunya, cops de 60, 80, 90 km per hora de nou han sovintejat, en alguns casos més de 100, sobretot en comarques de Tarragona, en zones altes del Montseny, del Pirineu, del Prepirineu, un vent que encara ara, sobretot en àrees d'alguns sectors del nord de les comarques de Tarragona, sud de les de Barcelona, continua notant-se amb ganes. Anirà fluixant al llarg de la nit i demà, de fet, tindrem un matí prou tranquil en aquest sentit. Serà a partir del migdia, diuen la tarda, que el vent es tornarà a intensificar a les comarques de Barcelona, no tant, a diferència d'avui o d'ahir, no tant cap a la Plana de Lleida, no tant cap al sud del país. Demà, a partir del migdia, una tarda de vent intens a les comarques de Barcelona i sobretot a les de Girona, Dèiem que avui a l'Empordà ja ho fa poc, demà sí que ho farà, però no tramuntana, que és la més habitual. De fet, demà serà un vent del sud-oest que el que farà és que l'ambient sigui una mica més suau al centre del dia, la matinada de nou bastant freda, però en canvi al migdia sí que sumarem uns graus a moltes comarques. Diumenge, unes temperatures semblants a les que tindrem demà, tant de bon matí com al migdia. I de cara a diumenge el vent, moderat, no tan fort com avui, es deixarà notar diumenge, sobretot al centre i sud de Catalunya. Per tant, encara aquest ambient ventós, una mica més suau, com dèiem, i avui hem tingut alguns ruixats, algunes tempestes, fins i tot a primeres hores de la tarda en alguns sectors del sud, algun llamp també caigut.
Aquí a Barcelona ha passat una cosa, ha plogut, no sé si 3 minuts.
Com a molt,
Com a molt.
Sí, és que...
Ha estat de cop, eh?
Sí, una mica el que ha passat en aquests sectors on ha plogut, I el que passarà demà també, perquè sí que al matí poden haver algunes gotes cap a Ponent, alguns plogims, i a la tarda passaran ruixats a moltes comarques, però una mica vistos i no vistos, no deixaran gaire pluja, i la neu, allà on aparegui, doncs cap al Pirineu, amb una cota més alta. Hem dit que pujaran les temperatures i puja la cota de neu de cada diumenge sense precipitacions, i això que dèiem, doncs paciència, que sé que el vent és d'aquells elements meteorològics que empipa.
Ens agrada gens.
I a més, portem uns dies i en queden un parell, tot i que menys intens, doncs això, paciència, i com a mínim, doncs la bugada, si fem bugada, doncs s'asseca ràpidament, però ben pinçada, amb les agulles d'estendre.
No, què m'has de dir?
Què t'he de dir, Perquè si no fes els llençols, anda, desapareixen.
Ai, sí, gràcies, Abel, fins ara.
Molt bé, que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
3 minuts per 3 quarts de 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Va, comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest divendres 3 de novembre. Avui amb el periodista Dani Sánchez Hogar. Què tal, Dani?
Nit,
com estàs? Bona nit. La directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera.
Què tal?
Hola, Gemma. L'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Què tal, Oriol?
Molt bé, bona nit.
I també el Jordi Cabré, advocat i escriptor.
Bona nit, com Jordi. Estem?
A veure, he fet seure l'Abel una altra vegada, perquè tu, Gemma, normalment sempre aprofites per preguntar-li a l'Abel el temps, però avui us volia preguntar que com porteu aquest fred que ha vingut pràcticament d'un dia per l'altre.
Jo crec que hi ha un punt d'inflexió, que és que he pujat al cotxe i he posat la calefacció. Però és que tot just fa una setmana posava l'aire, encara. I no sé si és preocupant o no, però realment he tingut una sensació de fred, de dir... Estàvem a 14 graus, però he pensat...
I amb el ventet...
Calla, posa una mica la calefacció, sí.
Hi ha un altre element vinculat al cotxe, que és quan al migdia tens el cotxe al sol i puges al cotxe i dius, oi que bé aquesta escalforeta? És també el punt d'infecció. Normalment, gran part de l'any puja al cotxe, que tens el sol i dius, condena, quina calor.
Exacte.
I aquests dies ja ve de gust l'escalforeta dins el cotxe.
I he de reconèixer que avui ha estat el primer dia que per dutxar-me al lavabo he posat allò, el calefactor.
Això és més greu.
Primer dia avui,
És més greu.
El meu termòmetre és quan agafo la moto i aleshores tinc fred, perquè avui caminant no en feia, de fet, jo no he tingut de fred. Quan has agafat la moto, dic ahir.
Ah, però anava a dir amb la moto, sí, no?
Amb la moto, sí. I amb la moto, dic, abriga't.
La moto, el vent, què tal?
No, ahir pitjor.
Ahir pitjor.
Ahir patia, però avui, mira, escolta.
Jo discrepo del Jordi. Avui jo... Has dit ventet abans?
He dit ventet, perdó.
Depèn de l'hora, no? Potser també. Què t'ha passat, Dani?
No, jo vaig amb moto també i ara mateix aquí he estat a punt de sortir volant.
És que també aquí baix, quan entres a RAC1, hi ha un efecte que el vent es canalitza.
És horrorós.
Un lloc estret, hi ha com un efecte
veritat,
túnel.
Entra per la Diagonal.
Entra per la Diagonal.
No, però aquesta placeta que hi ha aquí baix, a vegades sembla... Jo penso que sortirem volant.
No, que potser en veritat no fa tan vent com el que fa aquí baix. Hauré de posar una estació meteorològica allà amb...
A mi no m'agrada el fred,
vent, ja.
Però el vent crec que és dels fenòmens meteorològics més detestables que existeixen.
Però, no agrada.
Però aleshores ja la qüestió de la calefacció o el calefactor a la dutxa, que em sembla més greu ja.
Però per què et sembla més greu?
Home, perquè això ja realment...
Jo al cotxe no l'he posat, la calefacció, Gemma.
Però
dins de casa hi ha una mica més de confort, però això ja ha vingut per quedar-se o encara hem d'esperar?
Tindrem estiuet. No, a veure,
tindrem estiuet. Home, d'aquí una setmana, la setmana que ve, en principi et toca l'estiuet a Sant Martí.
Ara.
Avui és Sant... És que avui ens mirava... Avui
no
és...
em miris a mi, Abel, no sé quin sant és. Avui
és el Padre Porras. Hi ha un sant, que és el d'avui, que és el Fra Escombra, que és un sant, que era un...
Sant Martí de Porras.
Sant Martí de Porras, sí. Que la imatge, la icona és... amb una escombra, i és el Fra Escova.
I quan toca l'estiuet?
I quina és la conclusió?
No, que avui és Sant Martí de Porras, i d'aquí 8 dies, el dia 11...
és
l'altre Sant Martí, el Sant Martí de l'estiuet, de Sant Martí.
El
més famós, no és tan conegut com el de l'escombra.
Et veig molt interessat en aquest estiuet.
Home, perquè encara...
Oriol, que vols tornar als del Maresme, anava a dir...
L'Abel i jo no hem tancat la temporada, encara.
Encara no.
La tancarem amb l'estiuet.
Jo no la tanco, jo em banyo tot l'any.
Calça
curta tot l'any.
Ja veieu, l'Abel, que segueix amb la tradició dels pantalons curts, ja sabeu que això...
També n'hi ha el Maresme d'aquests.
També.
I no serà perquè ell no sàpiga el temps que fa quan surt de casa, vull dir, és una elecció conscient de l'Abel, d'anar amb pantaló curt.
Jo
no el vull espantar, però aquesta quinzena de plantes belluga una mica.
Sí, com fa molt bé.
Sí, una mica, ja estem acostumats aquí, Jordi, nosaltres. Però vaja, poca cosa, no és res perillós,
Bueno, no sé, ja ho veurem.
En tot cas...
He vist moltes pel·lícules.
Si ha vingut per quedar-se, home, segur que més enllà de l'estiuet, aquests dies avui estem tenint temperatures més baixes del que toca, segurament remuntaran, i més d'un dia encara potser no caloreta, però bonança. Avui encara 20-22 graus en alguns sectors del sud, però en general s'han quedat més baixes, i al Pirineu l'ambient i amb el vent era bastant fred.
Gràcies, Abel.
De disposar.
Fins ara. L'altra cosa que també ha anat amunt i avall, com la temperatura, com el vent aquests dies, sabeu que és aquesta negociació per la investidura, perquè dèiem que... jo recordo dimarts estar en directe esperant si hi havia o no aquest acord entre Esquerra i PSOE, un document que finalment va arribar als mitjans a les 10 i 11 minuts de la nit, aquesta nit de la Castanyada. Tot i això, dèiem dimarts, segurament la setmana que ve es podrà fer el debat d'investidura. Algunes fonts apuntaven que es podia fer el 7 o el 8, després va ser el 8 o el 9, és a dir, dimecres o dijous, i la veritat és que avui la cosa ja no pinta tan bé. Ara de seguida parlarem de quins són aquests moviments que hi ha hagut en les últimes hores i també què és el que encalla aquest acord del PSOE amb Junts. Fem una pausa i de seguida en parlem aquí a la tertúlia del 9C.
9C, amb Anna Ballonesa. Com, que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Ayura i Paymon? Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pot estar afectat pel càrtel del cotxe. I ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, i per què això? Doncs perquè entre aquests anys, moltes marques de cotxes es van posar d'acord per fixar preus a l'alça, el que es va acabar coneixent com el càrtel del cotxe. I ja hi ha sentències que els estan obligant a tornar el que van cobrar de més. I amb els seus interessos, és clar. Recupera ja el que és teu de manera fàcil, ràpida i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Ayura i Paymon.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Com sabeu, avui doncs, tampoc no hi ha hagut aquest acord entre el PSOE i Junts per Catalunya. A hores d'ara sembla que aquesta negociació estaria encallada per la llei d'amnistia perquè reclamen, pel que sembla, perquè tenim molt poca informació, això també ho hem anat explicant aquestes últimes setmanes, que costa molt saber com estan en tot plegat, però vaja, sembla que reclamarien que hi entrés més gent, com per exemple també els afectats per l'operació Volhov. Deixeu-me, abans de donar-vos pas, que vagi un moment cap a Brussel·les, on hi tenim el corresponsal de RAC1, el Lluís Tovar. Lluís, bona nit.
Hola, Anna, què tal? Bona nit.
Déu-n'hi-do també el moviment que heu tingut per Brussel·les aquests últims dies. Abans ens deies, no?, el sumari, ens explicaves una mica quina era la situació, però crec que hi ha novetats respecte a fa mitja hora, no, Lluís?
Sí, hi ha novetats perquè hem sabut que el número 3 del Partit Socialista, Santos Cerdán, que avui estava a Brussel·les, pendent de, no, de si hi hauria acord o no, doncs està tornant a aquesta hora cap a Madrid. És una de les possibilitats que hi havia. Aquest migdia hem parlat amb fons del partit i ens deien que doncs, tot estaria una mica a l'espera de com avancessin les negociacions, que al principi tenien vol de tornada, però que depèn de com avancés tot, doncs es podrien quedar. Finalment estan tornant, per tant, això ens apunta a que, almenys de moment, s'enfreda la possibilitat d'un acord aquest cap de setmana. Això no vol dir que els contactes s'aturin, perquè ens asseguren que els contactes seguiran via telefònica al llarg del cap de setmana, i si demà, per exemple, doncs la negociació s'accelera, diumenge podrien tornar. És a dir, no es pot descartar el tot, però sí que el que es refreda del tot és un acord imminent, almenys.
Lluís, ens pots fer una mica la cronologia de com ha anat avui tot plegat, on eren uns i altres, si hi ha algun indici de que s'hagin pogut trobar, si Junts només s'ha trobat amb els de la seva banda, com ha anat tota aquesta cronologia avui?
Ha sigut un dia una mica, clar, molt, molt de bòlit, perquè a més, en una fase final d'una negociació també apareixen moltes informacions, molt confuses, i a vegades doncs, necessites molt contrastar amb uns i altres, i finalment, doncs avui fons de tots dos partits ens han posat una mica de llum en tot plegat. Aviam, al matí sabem que Carles Puigdemont ha estat al Parlament Europeu amb el secretari general de Junts, amb Jordi Turull, i també amb la cap de llista a Madrid, en aquest cas amb Míriam Nogueras, i que han estat treballant tot el matí ells tres al llarg en el Parlament Europeu, en el despatx que té el president Puigdemont a l'Eurocambra. De fet, els anaven veient com anaven sortint pel passadís, i estaven ells tres. I després ens han confirmat que avui, tot i que Santos Cerdán estava també a Brussel·les, no s'han vist presencialment, sinó que el que hi ha hagut ha sigut al llarg de tot el matí un intercanvi de papers, trucades telefòniques. Ens deien, no?, que la llei és molt tècnica, que tot necessita una revisió i consulta jurídica constant, però que no hi ha hagut una trobada física. I al migdia, l'equip, el president Puigdemont amb el Jordi Turull i Míriam Nogueras han marxat a dinar i ens han dit que a la tarda continuaven els contactes, però que ja no serien en el Parlament Europeu. I l'últim que sabem és que cap a quarts de set de la tarda el número 3 del PSOE ha abandonat la ciutat de Brussel·les. Per tant, avui treball, diguem-ne, coordinat però separat, no s'haurien vist físicament.
I ja sé que és preguntar molt enllà, Lluís, perquè veient com van les coses aquí canvia d'un moment per l'altre, però no sé si de cara a la setmana que ve hi ha alguna pista, ja sigui de, no sé, alguna sala reservada o d'alguna cosa que ens pugui fer pensar que la setmana que ve pugui haver algun moviment en aquest sentit, més enllà del que ens comentaves que aquest cap de setmana hi continua havent trucades o que fins i tot diumenge hi pogués haver un altre desplaçament del PSOE cap a Brussel·les.
Clar, aquí hi ha una cosa que és veritat que ha influït aquesta setmana, i és que el Parlament Europeu estava tancat. Mm. La major part dels dies ha estat tancat, és setmana, el que s'anomena aquí setmana verda, els eurodiputats estan d'emissions a fora i tal, llavors això ha facilitat la discreció, diguem-ne, és a dir, perquè clar, llavors la setmana que ve compta amb la presència de Santos Cerdán aquí al Parlament Europeu, perquè ja estaran tots els eurodiputats per aquí, serà molt més fàcil que els veguin. Una de les coses que ens apuntaven aquesta setmana, per exemple, és que la trobada del dilluns es va fer en el despatx del president, sí, Puigdemont, i no en una sala, no?, de reunions del Parlament Europeu, com en el cas de Yolanda Díaz, per mantenir aquesta discreció. Al final, quan reserves una sala al Parlament Europeu, qualsevol funcionari, qualsevol persona,
no?,
pot haver-hi...
És
fàcil que hi hagi una filtració. Per això, per exemple, no, al final també és veritat que Brussel·les, tot i ser la capital comunitària, és una mica com un poble, sobretot al barri europeu, no? I, per exemple, els hotels on s'allotgen uns, altres, on es reuneixen, al final els periodistes, clar, no se'ns ha facilitat la feina, i hem hagut d'endevinar a vegades una mica, amb mètodes una mica de periodisme de fons, d'investigació, però ho acabem trobant, no?, al final, on estan. Llavors, la setmana que ve, sigui al Parlament Europeu o sigui en un hotel, clar, ho haurem de veure. I a més, sobretot aquí també el tema és que tot va molt ràpid, i hi ha una sensació una mica que hi haurà molta improvisació, no?, i en funció de com vagin, perquè ahir, recordem, ahir hi havia una sala de premsa preparada per conferència.
Jo explicaves tu, no?, hi havia la sala preparada i de cop van recollir tot el que hi havia muntat, no?
I després van recollir tot el que hi havia muntat. Per tant, la sensació que és una miqueta d'improvisació, i que tot sortirà una mica, doncs, en funció de com vagin les negociacions. Però clar, qualsevol viatge que hi hagi del Partit Socialista, en principi hauria de ser la setmana que ve ja, si tenen pressa, per firmar aquest acord. Per tant, veurem com avança.
Doncs, Lluís, et deixem que segueixis amb aquestes investigacions. Bueno, que descansis una mica, si de cas, si et donen una petita treva, encara que sigui un parell de dies o un dia, i la setmana que ve, doncs, haurem de seguir parlant, segur.
Molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies. Lluís, una abraçada.
Bona setmana, adéu.
Igualment. Doncs això és el que ens explicava el Lluís Tovar, que Santos Cerdán, número 3 del PSOE, hauria anat a Brussel·les, sembla que no s'hauria trobat amb ningú de Junts, i tal com ha anat, doncs ha tornat una altra vegada. La veritat és això que deia el Lluís, no?, ara que gairebé és una feina de detectius, saber qui hi ha, on són, si s'han trobat o no, si estan en una sala d'un hotel, si han reservat, doncs, un espai per trobar-se. Ahir ens explicava que estava tot preparat per aquesta roda de premsa, per aquesta compareixença de Junts, i que en un moment determinat van veure que els tècnics que havien muntat tot el material per fer la roda de premsa, doncs el recollien, i per tant doncs no es faria res. No sé si us esperàveu aquest nou gir, és a dir, que pintava això que dèiem ara, no?, que la investidura gairebé ja moltes fonts asseguraven que es podia enllestir la setmana que ve, però ara no ho sembla gens.
Jo crec que justament perquè es donava per feta ja la investidura, la posada de data d'investidura, jo crec que justament això ha fet que Junts hagi dit, un moment... anem a posar matisos i anem a posar una mica de fre.
Però és això, perquè, o perquè és el pacte amb Esquerra?
Jo crec que aquí hi ha una cosa, és a dir, Esquerra ha fet un pacte, l'ha escenificat i té d'alguna manera el botí tangible, o sigui, Esquerra exhibirà el traspàs de Rodalies, que no sé si serà un bon trofeu o no, això ho veurem d'aquí uns anys, no? Però sí que Esquerra ja té una sèrie de coses tangibles que la gent podrà dir, això ho ha aconseguit Esquerra. Estem en una, jo crec que estem en una guerra de relats dins de l'independentisme, i ara Junts, és evident que l'amnistia se l'acabarà atribuint Junts per una raó, perquè al final la fotografia del president Puigdemont tornant, això escenifica el que és l'amnistia, no? I és una amnistia, és una llei d'amnistia que és veritat que s'ha d'anar al mil·límetre, i el que deien, no? Cada paraula ha d'estar verificada jurídicament. Per què? Perquè hi haurà un tribunal constitucional, hi haurà unes forces que ja ho hem vist, les clavegueres de l'Estat, que intentaran boicotejar aquesta amnistia, i ha de ser una amnistia que, digui el que digui el redactat, tingui els efectes que tant Junts com el PSOE necessiten per explicar els seus, també, no? I jo crec que estem en un moment de la negociació extremadament delicat, però que crec que al final s'acabarà desencallant en política espanyola, catalana i municipal. Veiem que moltes coses passen en l'últim minut del partit, no? i crec que simplement Junts està buscant també doncs, el seu, la seva posició i marcar també, perquè Esquerra ja té la feina feta, no? I tinc la sensació que aquestes reunions, aquests ara sí, ara no, ara sortim a parlar, ara no, crec que tenen molt a veure, no tant amb el detall que falti per concretar, jo crec que l'acord es podria donar per pràcticament segur, però crec que estem en, una, en un joc de relats i de veure com es mostra el botí a cadascú, tant Junts com el PSOE, perquè el PSOE també haurà de poder explicar molt, molt bé aquesta llei, no?
Mm-hmm. Ho veieu igual?
Sí, és a dir, un cop Esquerra xuta primer, Junts havia de xutar molt més fort o parar la pilota. I va decidir parar la pilota per intentar presentar una altra cosa que no fos exactament la mateixa 5 minuts després que Esquerra, que és el que vam veure, que és el que vam veure ahir. Estic d'acord que hi ha una part que és qui capitalitza què. És a dir, com Junts minimitza els costos que per ell té pactar amb el PSOE, que els té, i com maximitza el rèdit que per ell és presentar-se com el que ha aconseguit més de Pedro Sánchez davant del rival polític dins de l'independentisme, que és Esquerra Republicana. I en aquest sentit ha sigut poc hàbil. A hores d'ara, avui divendres, dia 3, al vespre. Volem com acaba tot. Perquè l'amnistia era una cosa que tots posàvem a la cistella de Junts i Esquerra ha aconseguit que en les últimes 24 hores, i segurament, si és veritat el que van dir les fonts de Junts a Brussel·les, tot aquest cap de setmana, mm-hmm, estarà posada la cistella d'Esquerra Republicana.
Igual que la figura del mediador,
del mediador.
Bueno, s'anomena d'una altra manera,
És a dir, que Esquerra Republicana sí que ha aconseguit robar-li una part del discurs, robar-li una part de l'estratègia de Junts per Catalunya, com a mínim durant unes hores. Aleshores, ara hauran de presentar alguna cosa que soni diferent la setmana que ve, i jo em crec que puguin estar amb això. És a dir, em crec que puguin estar realment discutint de que no sigui només una estratègia política per intentar maximitzar rèdit, sinó que hi hagi un punt també de discrepància o d'intentar fer gruar el PSOE, fer-li fer un passet més per presentar un acord que sembli una mica diferent i que sembli que va una mica més enllà del d'Esquerra Republicana. I perquè, a més, coincideixo en què s'ha d'anar en peus de ploma amb això. És a dir, estem veient els moviments de la judicatura espanyola i els veurem de manera molt més exagerada quan tot això s'aprovi, quan tot això passi pel Congrés. Per tant, tota precaució és poca i tot